Ràdio Estel. Cerdanya, 104.4.
Al sol o morir sin amor, que puedo yo cantarte, comandante, si el poeta eres tú. Como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú, que puedo yo cantarte, comandante.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Minut i seran 8:15. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so i de la Blanca Aranyó a la producció. Us desitgem bona Pasqua, amics oients. Entrem en el temps d'anàlisi de l'actualitat. Comencem amb una informació d'última hora. L'estació de l'AVE de Girona ja s'ha reobert després que un paquet sospitós havia posat les autoritats en alerta. S'havia desallotjat en aquesta última estona a la tarda per la presència d'aquest paquet. Poc després, de les 7 de la tarda, Renfe ha informat que s'ha reobert de l'estació de l'AVE de Girona, com dèiem, després d'haver-se solucionat aquesta incidència. I repassem abans d'entrar en el col·loqui, que avui començarem a centrar en un sol tema, repassant altres notícies de l'actualitat. La mesa del Parlament ha admès a tràmit avui la moció presentada per la CUP per reafirmar la declaració del 9-N. Tot i això, la votació del text al ple de la cambra està condicionada a un canvi de redactat que la CUP assegura que no pensa fer, mentre que des de Junts pel Sí animen els membres de la formació de l'esquerra anticapitalista a retocar algun plantejament amb l'objectiu que pugui superar els obstacles legals. Mariano Rajoy ha dit avui que oferirà un acord a Pedro Sánchez si el líder socialista no pacta amb Podem. Això sí, ha dit que esperarà la reunió que el secretari general del PSOE tindrà demà amb el líder de Podem, Pablo Iglesias. Sánchez precisament confia encara en un acord de govern compartit amb Ciutadans i amb Podem. I acabem aquest breu resum destacant que s'ha lliurat a les autoritats el segrestador que durant 6 hores ha mantingut espantats els 55 passatgers d'un avió de la companyia Egyptair que volava del Caire a Alexandria i que ha estat desviat a Làrnaca, a Xipre, on ha aterrat i on al final tot ha acabat bé perquè el segrestador s'ha rendit i ha estat detingut per les autoritats xipriotes. Els ocupants de l'aparell han anat sent desallotjats durant tot el matí i ningú no ha pres mal. Avui volem parlar del rumb que pot agafar Europa. I és que la resposta conjunta de la Unió als atemptats de Brussel·les o en diverses ciutats del món aquests dies a tota la persecució contra els cristians, expressada malauradament un cop més aquest diumenge al Pakistan, i el drama humanitari dels refugiats i de les persones desesperades que travessen la Mediterrània posant en joc la seva vida, ha d'obrir una reflexió important. La 70a llarga d'éssers humans assassinats a la ciutat pakistanesa de Lahore, molts d'ells dones i nens, en un grup de cristians que celebraven la Pasqua, se suma als 38 morts dels atemptats de Brussel·les ara fa tot just una setmana i a les desenes de víctimes i ferits aquests últims dies entre Turquia, el Iemen i diversos països africans, per posar-ne només alguns exemples. Ens preocupa Europa perquè sembla que està perdent la seva ànima per actuar amb un discurs humanista, cristià, autèntic, tant per ser hospitalària com per defensar-se de la barbàrie terrorista. Ens preocupa també que el crim de Bèlgica hagi omplert pàgines i portades de diaris i hores en els mitjans audiovisuals, com és lògic, mentre la matança del Pakistan s'ha quedat molt més reduïda informativament aquestes últimes hores. Ens preocupa, per sobre de tot i en definitiva, la vida de les persones, la justícia i la promoció de la gran virtut de la solidaritat i l'hospitalitat. Per sobre de tot, com també ens ha recordat el Papa Francesc aquests dies, la nostra gran prioritat és que es posi precisament la persona en el centre. I perquè això passi, cal un canvi en el cor dels qui maten i, dit això, també en el cor d'una Unió Europea ferida en la seva essència, que és una essència basada en la reconciliació i la pau entre els seus ciutadans. Parlem avui d'Europa i de la resposta conjunta a molts reptes, sobretot els que s'han manifestat tristament aquests últims dies en forma de violència terrorista i de drames humanitaris, amb l'economista Alfons Calderón, que ja és aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Bona tarda, senyor Calderón, i bona Pasqua.
Bona tarda, bona Pasqua, i moltes gràcies per la invitació.
També ens acompanya Arcadi Oliveres, expresident de Justícia i Pau a Barcelona, professor d'Economia a la Universitat Autònoma de Barcelona i activista social, també amic de Ràdio Estel. Senyor Arcadi Oliveres, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I bona Pasqua, com està?
Bé, content, descansat.
Han anat bé aquests dies?
Sí.
Bé, ho preguntem a tots, per això. I també saludem Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau. Un home que havia coincidit precisament uns quants anys amb Arcadi Oliveres a Justícia i Pau i que continua portant aquesta nau, no, de Justícia i Pau. Bona tarda, senyor.
Hola, bona tarda. I encara coincidim molt amb l'Arcadi perquè és un gran membre de Justícia i Pau.
Exacte, gràcies, membre continua sent, això sí, sí.
Això ho ets sempre.
Bé, amb el millor desig per aquesta Pasqua que sobretot vivim aquesta setmana els cristians i 50 dies, però més enllà d'això, aquests dies que per a molts han estat de descans, potser, o de vacances, aquests dies passats han anat bé? Alguna novetat que vulguin comentar? No sé si a Girona la processó del Divendres Sant, que és molt tradicional, molt viscuda, senyor Calderón.
Doncs va anar molt bé. L'aigua no va fer aparició, la qual cosa
això és
una bona notícia. I és agradablement sorprenent, doncs, que hi participa molta gent, tant desfilant a la processó, a les diferents confraries, 11, si no recordo malament, no vull equivocar-me, i molta gent veient la processó. Per tant, és una gran notícia. Va discórrer amb molta normalitat, amb molta tranquil·litat, i jo crec que, a banda de ser un atractiu cultural per la ciutat, jo crec que permet fer una reflexió sobre el significat d'aquests dies sants. Per tant, benvinguda sigui.
Algun comentari més sobre les vivències de Setmana Santa?
Han sigut uns dies tristos perquè vam començar amb l'accident de trànsit a l'autopista d'aquells estudiants.
Sí, a Freginals, efectivament.
A Freginals, sí. Després hem continuat amb els atemptats a Brussel·les, acabem amb els de Pakistan, o sigui que no ens hem pogut desconnectar massa de les tristeses del nostre món, però tot i així hem pogut descansar. Sí.
Uh-huh. Tristeses unes, ja he posat dos exemples molt, molt adequats en aquest sentit, algunes encara que siguin inevitables, però són accidents i altres fruit de la violència humana, de les armes.
No, jo volia posar l'accent en una cosa més particular, però que també ha sigut un esdeveniment d'aquesta setmana, que és la mort d'un bon amic i entranyable prior de Poblet durant molt de temps. El pare, originàriament anomenat Tomàs, i amb l'ordre anomenat Francesc, Tulla i Pujol, que va ser prior del monestir 40, no sé quants anys, i ara ja amb una edat avançada, 87, va morir la setmana passada, però hi ha fet una obra molt positiva, poc coneguda públicament, si es vol, però molt bé organitzada dins del claustre d'aquell monestir.
Doncs gràcies per aquest record, perquè a vegades en una tarda com la d'avui no hem arribat a tot i no hem pogut recordar aquesta trista notícia. Efectivament, ens unim des d'aquí al dol de la comunitat monàstica cistercenca de Poblet. Bé, i comentat això, ja que també han sortit diferents realitats, si els sembla, jo els volia proposar comentar tot el que és la realitat del rumb que té ara Europa a partir de tres qüestions. D'una banda, el drama humanitari. Tenim una notícia de les últimes hores. 1.500 persones han estat rescatades procedents de Líbia al canal de Sicília, com dèiem, en les últimes 48 hores. Després parlaríem, si els sembla, de la repercussió dels atemptats de Brussel·les, sobretot tot el que són els crims sobre territori europeu, i ens referiríem en una tercera part al crim del Pakistan, que, bé, permetin-me que digui que aquí hi ha un greuge comparatiu terrible a nivell informatiu, és a dir, no ha sortit a les portades pràcticament aquest crim amb la força amb què va sortir el de Brussel·les.
Com bé, tampoc molts altres, perquè s'ha de tenir en compte que el terrorisme ha atacat molt fortament des de fa, en els últims mesos i setmanes, a altres ciutats del món. Per exemple, hem de recordar el drama a Turquia. Turquia ha patit una quantitat extraordinària d'atemptats terroristes que pràcticament han passat desapercebuts a la premsa europea, almenys, o internacional, probablement. No?
I alguns d'ells, només un atemptat, més morts que a Brussel·les.
Sí, senyor. Sí. Per no parlar d'altres països, podríem parlar de Nigèria, per exemple, que també pateix sistemàticament. És a dir, que hi ha aquesta doble mirada, no?, la premsa internacional, bueno, ja estic parlant jo, però aquesta doble mirada que sulfura, no?, de dir, el terrorisme és igualment greu. És clar, és veritat que quan toca més a prop tenim la tendència o la temptació de solidaritzar o identificar-nos amb la víctima, no? Això és potser natural. Ara hem de passar d'aquesta primera impressió natural, que és normal, a fer l'esforç de prendre consciència dels drames del terrorisme a nivell internacional, però ja no només enllà del terrorisme, sinó de tots els desastres i la violència que hi ha en tants països de la que no se'n parla mai, no? Ara fa poc llegia la situació terrible a la República Centroafricana. Qui parla de la República Centroafricana? És impressionant, i allà hi ha una situació terrible, també, no? Jo crec que hauríem d'exigir als mitjans, especialment als públics, que facin l'esforç d'ampliar una mica la seva mirada a les realitats de pobresa, de violència en tot el món, no?
Sí, si els sembla, a banda que vulguin dir alguna cosa més sobre això de les vides humanes, parlem del que és l'arribada de 1.500 persones els últims dos dies procedents de Líbia al canal de Sicília, és a dir, només a una part dels límits europeus amb la Mediterrània han arribat 1.500 persones en 48 hores. Això és terrible, el drama on conflueixen segur moltes necessitats de moltes persones. Què pot fer Europa? És l'eterna pregunta que ens fem.
Jo crec que Europa podria fer molt més, òbviament. No està preparada. No perquè no tingui la capacitat, perquè les té, per acollir tots aquests refugiats i molts més. Si no està preparada psicològicament, ni políticament. Per posar una mica en context, aquestes xifres són esfereïdores, però si agafem dos països molt petitons, un Jordània i un altre Líban, tots dos acullen centenars de milers de refugiats. Dos països que no tenen les capacitats que té Europa. Doncs primera dada, per relativitzar les xifres i per dir que Europa és capaç. Segona dada, acabada la Segona Guerra Mundial, Europa tenia molts més refugiats interns, diguem-ne, del que és avui la Unió Europea, i externs europeus, però de fora de la Unió Europea, molt més gran dels que té avui. Van haver-hi molts països que els varen acollir, que hi varen col·laborar, de dintre d'Europa i de fora d'Europa. De fora d'Europa, per exemple, Estats Units i Canadà. Doncs, si tenim referències històriques, si tenim exemples de països molt més pobres que els nostres, que poden acollir i que acullen, no és que puguin acollir, sinó que acullen, doncs, home, hauríem de relativitzar una mica les xifres perquè no ens espantéssim. Però, esclar, no estem preparats psicològicament ni políticament.
Els immigrants, vaja, en general, parlant.
Bueno, primer, vull felicitar-vos perquè vaig escoltar l'altre dia a Ràdio Estel una entrevista molt bona amb l'alcaldessa de Lampedusa.
Gràcies, senyor Oliveres.
Em semblava que explicava molt bé la situació, la dona, allò, amb molta força i sent en el ull de l'huracà, doncs veia clar que això no ens ha d'afectar, o que en tot cas ha d'afectar positivament amb la resposta clara. Això era una primera cosa. La segona, i seguint el que deia ara l'Alfons, que és la memòria històrica. Jo recordo que l'any 1978, potser 79, aquí a Barcelona vàrem crear una associació que encara existeix a hores d'ara, que es diu AXAR, Associació Catalana de Solidaritat i Ajut al Refugiat. Per què? Perquè en aquell moment hi havia un flux extraordinari de refugiats que arribaven aquí. No tant provinent d'una guerra, sinó provinent de les dictadures que hi havia a Sud-amèrica. Venia gent d'Argentina, gent de Xile, gent d'Uruguai, gent de Paraguai, gent de Brasil. I, no sé si era cert o no, però en un moment determinat va sortir aquí a Barcelona un cens d'immigrants llatinoamericans que superava les 90.000 persones aquí a Catalunya l'any 78. I ara ens escandalitzem d'un flux que, evidentment, s'ha de relativitzar, com deia l'Alfons, i veure que hem perdut molt.
Poden ser 200.000 entre tota la Unió Europea actualment.
Exacte, i aquí en teníem 90.000. És incomprensible. Per tot Europa és incomprensible.
Segons les dades de què disposem, per exemple, al Líban hi ha més un 500.000 aproximadament de sirians que han arribat els últims mesos. Això és una xifra escandalosa per un país tan petit com el Líban.
Per no parlar de Turquia.
Efectivament, hi ha més d'un milió de sirians.
Jo estic d'acord amb el que dieu. És a dir, penso que és un tema de mentalitat, no? Que en aquests moments una part molt important de la població europea, una part, no dic tota, perquè hi ha molta gent que està fent un gran esforç de solidaritat, ho estem veient cada dia, que s'estan anant als camps o a salvar gent. Però hi ha una part molt important de l'opinió pública europea, representada a vegades per alguns partits especialment beligerants, que està ancorada en una mentalitat, jo diria, egocèntrica, individualista egocèntrica, que només es mira el món des de la perspectiva dels propis interessos i a vegades els interessos més materials més, i més egoistes. No? I aquesta és la gran batalla que cal donar. Com fer canviar o com contribuir a canviar aquesta mentalitat perquè es prengui consciència de l'obligació moral d'atendre aquestes persones, d'acollir aquestes persones, perquè hi ha capacitat per fer-ho, però perquè hi ha el deure moral de fer-ho, perquè són éssers humans amb la seva dignitat. I, per tant, aquí la qüestió és com canviar aquesta opinió pública, que és la que decidirà les polítiques dels governs. Perquè mentre aquesta és la qüestió clau, no?, per mi.
És fàcil exaltar aquest valor, evidentment. El que no és tan fàcil és afrontar la situació en tota la seva complexitat, perquè realment és difícil. Ara no justificarem algunes actituds de governs europeus, d'Hongria, de Dinamarca o de Polònia, els últims dies, però certament destapen també una complexitat, aquests i altres governs.
S'ha comentat molt la por ciutadana. Ara fa un moment heu llegit una notícia que m'agradaria saber què contenia dins seu. Aquest paquet bomba a l'estació de Girona. Jo crec que estem a la... Potser és veritat, però tinc la impressió que vivim...
Sembla que és fals, perquè vaja a saber.
No, que és veritat que ha passat això, però que és fals. Sí, sí. Estem sempre amb una por permanent, que no està massa justificada, i això hauríem de vigilar, perquè, evidentment, la por crea rebuig, i llavors a partir d'aquí generen els problemes.
Sí, és clar.
Dramatitzem molt aquestes situacions, que són molt greus, òbviament, però jo crec que hi ha un encarnissament de la imatge, del caràcter luctuós. Vinc a posar-nos fotos d'aquests tres terroristes a Brussel·les. A veure, vale, ha passat això, n'estem compungits, però no es tracta de donar més carnassa als terroristes i doncs que una mica el que pretenen és això. Clar, amb els refugiats passa algo similar, no? Dades alarmistes. Bé, jo crec que també des dels mitjans de comunicació s'hauria de ser una miqueta més prudent, no? Tu ho deies, Ignasi, per què doncs, l'atemptat de Pakistan no se'n parla? Com que no se'n parla, pràcticament no existeix, psicològicament parlant, aquí.
Sí,
llavors,
sí.
Doncs bé, potser hauríem de reduir una mica la intensitat informativa perquè cada dia passen coses bones, no?
I tant.
I només veiem el costat fosc de la notícia. I això aviva el temor, que deia l'Arcadi. Això aviva la por. I llavors només fa falta que hi hagi un grup xenòfob, el que sigui, doncs ja té material per arrossegar-ne uns quants.
I com es pot combatre això, senyors? Perquè aquí a Europa no hi ha dubte que també tenim molts problemes a nivell intern, molts europeus aturats, molta gent, que això de vegades també influeix, no?, a l'hora d'alimentar aquest egoisme del qual parlava el senyor Eduard Ibáñez. Clar.
Sí, sí. No, és una batalla cultural, jo crec que és la que hem de fer, no? I en aquest sentit, els cristians i l'Església tenim una gran responsabilitat i una gran feinada per endavant, no? Que és com contribuir a que hi hagi una sensibilitat i una opinió pública més favorable a l'acollida, no? L'hospitalitat com a valor essencial de la nostra cultura, ja no només cristiana, sinó de la nostra cultura europea, no? I aquesta hospitalitat d'entendre que l'altre és un enriquiment per la nostra societat, pel nostre país, sigui refugiat o no. Perquè aquesta és una altra qüestió que a mi m'agradaria dir. És a dir, aquesta solidaritat i aquesta acollida que sembla que alguna part de la gent té clara, no es veu tan clara respecte de l'immigrant econòmic, no? I és una persona amb exactament els mateixos drets, la mateixa dignitat, les mateixes esperances, i a vegades patint coses tan greus com els que pateixen la guerra, no? Aleshores hem d'anar, com contribuir això, a anar construint una opinió pública que entengui que el valor de la solidaritat és un valor bàsic per la nostra subsistència com a éssers humans i com a societats, no?
Potser Europa hauria de replantejar-se les polítiques de migracions sense aquesta diferenciació, perquè se n'ha parlat evident, molt últimament. La mateixa evident. Angela Merkel ha diferenciat els immigrants econòmics.
És un error. És un error claríssim. Jo crec que és claríssim que és obligatori acollir els refugiats, però també d'obrir vies legals a la immigració econòmica, perquè no té cap sentit aquesta barrera que tenim en aquests moments, una barrera pràctica per a qualsevol persona que vulgui emigrar a Europa en aquests moments d'un país pobre.
Aquestes illes i costes peninsulars del sud d'Itàlia estan ara desbordades, passa gairebé cada any, no? En els últims temps, coincidint amb l'arribada del bon temps, però és també un repte per a Europa.
Es podria també redistribuir, no?, aquesta càrrega que ara afronten, sobretot Grècia, el sud d'Itàlia, etc. I, clar, en aquesta redistribució farien falta mecanismes més àgils, més forts per part d'una institució supranacional, com hauria de ser la Unió Europea. Però les rivalitats internes entre els estats, l'interès electoral a curt termini, una de les raons per les quals molts líders europeus han posat barreres a tot aquest flux de migrants han sigut les conteses electorals que hi ha hagut a diversos països. És clar, jo crec que és una miopia a curt termini. Llavors, a llarg termini necessitaríem també fer molta insistència a nivell cultural, com deia l'Eduard, a nivell pedagògic, de quins són els beneficis d'aquesta solidaritat. Perquè jo crec que aquesta solidaritat a la llarga també reporta beneficis per a Europa. No s'ha de fer per als beneficis, però jo crec que això ajuda. És a dir, jo crec que el desenvolupament d'Europa depèn també del desenvolupament dels països de l'altra riba del Mediterrani. Si l'altra riba del Mediterrani va bé, Europa anirà millor.
Mm-hmm. Potser també el que caldria és, per fer passar aquesta por que els europeus sembla que tenim a la gent que ve de fora, millorar en molts casos la condició de vida de molts europeus. Perquè el que és cert és que les polítiques econòmiques que s'han aplicat fins ara són desastroses. Són desastroses i van camí d'empitjorar. Jo estic escandalitzat que el president de la Comissió Europea sigui un senyor que es diu Jean-Claude Juncker, que no ha fet altra cosa que convertir el seu país en un paradís fiscal de cap a peus. Un senyor que es neguen a cobrar els impostos a les grans companyies. Que el president del Banc Central Europeu sigui un senyor que es diu Mario Draghi, que ha treballat durant 8 anys amb una banca delinqüent que es diu Goldman Sachs i que està acreditada a delictes infinitament. Mentre aquests personatges, perdoneu, impresentables, governin Europa, evidentment la condició dels europeus no millorarà.
Bé, aquest és un aspecte de la perversió humana. Volen comentar alguna cosa més, senyor Calderón?
Poden haver millorat, és a dir, hem de donar el benefici del dubte per al pecador arrepentit. No sé si és el cas.
Si algun oient no ho recorda, doncs el país al qual es referia Arcadi Oliveres és Luxemburg. Clar, lògicament.
Ah, sí, perdó.
No, però ja l'hem entès, eh? Sí, em sembla que la majoria dels oients també.
Jo, a veure, per donar el contrapunt en positiu, no? A veure, després de la Segona Guerra Mundial, a Europa encara hi havia odis, rancances latents. No s'havia acabat tot l'any 45. Els personatges que va haver-hi aleshores i que varen fundar la Unió Europea, i en recordaré un aquí, Jean Monnet, tenien una particularitat que faria molta falta ara, i era que eren personatges capaços de tendir ponts. Jean Monnet va aconseguir el que pocs havien aconseguit, per exemple, que era tendir ponts entre l'esquerra i la dreta. I això va ser, doncs, un motiu fonamental per poder tirar endavant la Unió Europea. Avui en dia fa falta tendir ponts envers, per exemple, aquells que són xenòfobs. Perquè és que, si no, tindrem un 15, un 20%, un 25%, un 30%, com hem vist ara en alguns lenders alemanys, de partits que són contraris a tot això. Llavors, d'alguna manera, hem de convèncer el pecador, no el que no ho és, per dir-ho en termes col·loquials que ens podem entendre. I això vol de personatges capaços de tendir ponts.
Sí. La reconciliació europea, un aspecte molt important del qual de vegades ens oblidem. Han passat més de 60, 70 anys del final de la Segona Guerra Mundial i potser la reconciliació no s'ha fet del tot completa o cal corregir aspectes.
Jo crec que s'ha fet molt, però s'ha de continuar fent encara més. I avui en dia hi ha àmbits que són àmbits de reconciliació que no existien aleshores. Per exemple, abans, fa 70 anys, la reconciliació clara entre França i Alemanya. Avui en dia convindria una reconciliació entre el nord i el sud d'Europa, entre els països que reben fons de la Unió Europea i els que són donants. És un altre tipus de reconciliació. Doncs hem de traslladar una mica el focus.
Jo ara, fa poc, rellegia unes paraules de Jean Monnet, que deia que el que ell pensava que era necessari, vaja, era una unió no d'estats. Europa no havia de ser principalment una unió d'estats, sinó de persones, no? I jo crec que hem d'anar, bueno, crec, vaja, com tanta altra gent, no? Que Europa s'ha construït massa sobre la base d'això, d'uns estats que continuen tenint la paella pel mànec, i especialment els més forts, i per tant que són gelosos dels seus interessos, dels seus interessos polítics, estratègics, el seu poder sobirà, no? Que encara es considera la sobirania com allò intocable, i més cap a una unió de pobles on el que compten són les persones, per una banda, i menys una unió econòmica, que també, però que l'economia no domini sobre la resta de polítiques, que és el que passa, no? En aquests moments, l'economia, com ara comentava l'Arcadi, les determinades polítiques econòmiques han estat per sobre de les polítiques que afavoreixen que la gent es pugui desenvolupar, que es pugui atendre la pobresa, etc. La solidaritat entre els estats, no? Entre els pobles, més que entre els estats. No?
Bé, avui compartim el mirador de l'actualitat en el primer dia feiner del temps de Pasqua amb l'economista Alfons Calderón, amb el també economista i expresident de Justícia i Pau a Barcelona, Arcadi Oliveres, i amb el director de Justícia i Pau, Eduard Ibáñez. Hem parlat de molts temes socials, de molts temes relacionats amb l'ànima d'Europa, però si els sembla, aterrem breument el que són les repercussions dels atemptats de Brussel·les, una vegada més un crim.
Permeteu un petit forat abans d'això, perquè estàvem parlant de la reconciliació Europa i m'agradaria fer... Primer, que la primera vocació europea no va ser la Unió Europea, va ser el Consell d'Europa.
Consell d'Europa, sí.
Que era de pobles, que han sortit del Tribunal d'Estrasburg, i crec que val la pena que ho tinguem per sempre, perquè a vegades ens anem directament a l'econòmic. I l'altra cosa que volia dir és que fa pocs dies, en aquesta mateixa emissora, hi va tenir un espai important el pare Joan Botam, arrel dels 50 anys de la Caputxinada, però ell va ser al mateix temps un dels introductors aquí a Catalunya d'aquella ONG que es diu Pax Christi, que el que va fer va ser promoure la reconciliació entre França i Alemanya just a l'immediata postguerra. Ells organitzaven unes famoses trobades, uns encontres entre francesos i alemanys, francesos que anessin a viure a Alemanya, Alemanya que anessin a viure a França, a veure si, veient-se les cares, s'estimaven i es deixaven de barallar. I era un bon exemple de reconciliació.
No, gràcies per aquest. I tant, molt oportú, senyor Arcadi Oliveres. Bé, però, com dèiem, després dels atemptats de Bèlgica, de Brussel·les, com també uns mesos després dels atemptats de París, què pot fer Europa per defensar-se? Perquè aquí és una cosa que ens preocupa com a ciutadans europeus, que hi hagi una cohesió d'una Unió Europea capaç d'afrontar aquest terrible drama del terrorisme.
Home, jo penso que ja es va veient clarament la tendència cap on va, no? La tendència més aviat és la de la seguretat per sobre de tot, la policial i fins i tot la militar, no? I a veure, és clar que evidentment la seguretat és important, és clar que s'ha de fer una tasca policial, és clar que s'ha de tenir en compte doncs la feina dels serveis d'intel·ligència, etc, per detectar les persones que poden atemptar i matar. Però si ens limitem a això, primera, això és, segons com es faci, pot ser encara pitjor. Primera, i segona, si només ens limitem a això, tampoc anirem. Per què dic que segons com es faci, home, si es fa a costa de vulnerar els drets de les persones, no estem resolent cap problema. Al contrari, estem incrementant, estem afegint encara més vulneració de la dignitat humana. Per tant, compta amb determinades mesures policials, legals, etc. Primera. I segona cosa, si només ens limitem a això, no atacarem el problema fonamental. El que està portant a la gent a l'extremisme ideològic, és una, a l'extremisme religiós i ideològic, és una qüestió cultural, i s'ha d'afrontar culturalment. És a dir, hem d'anar a veure les causes profundes d'aquest extremisme i afrontar-lo en la seva dimensió cultural, ideològica, no? Educativa, perquè, a més, hem de ser molt conscients que moltes d'aquestes persones són europeus i han nascut a Europa i són nacionals de països europeus. Per tant, què està passant en aquestes persones, què està passant perquè es difongui aquesta ideologia i atacar-la des d'aquest punt de vista cultural, educatiu, etc. No?
Sobre això que dius, Eduard, a la segona part, avui hi ha una entrevista que he trobat molt encertada en El País a l'imam de Brussel·les. I ell parla d'un tema fonamental, que és el salafisme. Com el salafisme és un corrent imperant en l'islam i fins que els corrents en l'islam no introdueixin un determinat humanisme, doncs això serà difícil. Però ell subratlla la qüestió teològica. Teològica cultural, extrapolem-ho a lo cultural, i és un imam. Jo penso que hi haurien d'haver més imams com ell.
Doncs sí, sí, i més musulmans com són la majoria, no? Homes de pau, homes i dones de pau. El que passa és que és veritat que això alimenta molta... que hi hagi gent que no s'ho cregui, quan hi ha aquests crims que ens toquen tan de prop. Sí, senyor, que diu...
No, hi ha corrents molt diversificades. Ell acaba de parlar del salafisme, però... El moviment sufí, per exemple, és completament diferent.
Efectivament, és el contrari.
No, sí, violència, sí. Parlaríem de molta cosa més. I amb això, he dit una cosa que de vegades he escandalitzat, però la repetiré. Si és que els governs han de finançar les esglésies, cosa que jo particularment crec que no s'ha de fer, si és que s'han de finançar Espanya, que financin l'Església Catòlica, però que financin l'Islam. Perquè d'aquesta manera es podran finançar imams educats a París o Brussel·les i no imams educats a Aràbia Saudí. Perquè, evidentment, els imams de París i Brussel·les, com acaba de veure, i ara l'Alfons ho ha demostrat, són d'un tarannà completament diferent. I si financem aquí a l'Església Catòlica, també hem de finançar l'Islam. I si no, no l'hem de finançar. Sé que això que dic és un pèl dur, però és el que m'agradaria.
No, en tot cas, tots ho tenim clar, que les confessions religioses han de conviure en igualtat de condicions. Lògicament, hi ha una proporcionalitat. Ara hi ha a Espanya més catòlics, més cristians, també hi ha molts no creients.
Evidentment,
però,
en proporció.
Però sí. Això em sembla que ho reconeixem tots. Una altra cosa és que es faci bé o que es pugui fer millor del que es fa ara.
No, un sistema, passa que ara ens desviem una mica el tema, però un sistema de finançament públic de les grans confessions religioses a través de l'assignació voluntària dels seus propis membres...
Com fem els catòlics amb l'IRPF.
Sí. Jo penso que seria perfectament compatible, però penso que, a part d'aquesta qüestió, no, crec que hi ha una feina a fer per part del món musulmà, i especialment del món musulmà europeu, d'aprofundir en aquesta problemàtica, perquè, si no, des de fora és molt difícil. No? I han de ser els mateixos musulmans i els líders musulmans que afrontin a fons aquesta batalla. No simplement que es desmarquin, sinó que l'afrontin a fons. No?
Mm-hmm. Bé, i una última qüestió. Ens queda un minut i mig, però sí que no m'agradaria perdre de vista les conseqüències del crim al Pakistan, un país que últimament no és gaire mediàtic, però que és un país on els cristians, aquesta minoria cristiana, està patint, doncs, per exemple, l'existència d'una llei anomenada antiblasfèmia que condemna les minories i sobre la qual el papa Francesc demanava ahir a les autoritats que protegissin aquestes minories. Els cristians són perseguits, això és dur, però ho hem de dir així.
Però també altres religions, i els musulmans també són perseguits a molts llocs, vull dir, a Europa ja es pateix la islamofòbia, però és que, per exemple, a l'Índia passa una cosa semblant, no? La llibertat religiosa és un dels grans temes pendents en el món en aquests moments.
Sí, sí, tant de bo... se n'adonin els qui no la practiquen.
Hi ha persecució religiosa, hi ha persecució contra el cristianisme i en alguns països hi ha discriminació, que és inferior a la persecució, però que a vegades pot ser el germen. Jo crec que està bé, doncs, reproduir notícies com la de Pakistan per contrarrestar una mica i contrapesar.
No hi ha temps per més.
En Gandhi va ser assassinat per un fanàtic religiós. Sí, sí, sí.
Exacte.
Ho deixem aquí. Moltes gràcies, Arcadi Oliveres, Eduard Ibáñez i Alfons Calderón. Bona Pasqua, novament. Fins la propera. Adéu.
Gràcies.
Són les 8 del vespre.